Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Parte de la actualidad de hoy nos ha llegado desde Valencia, donde esta mañana se ha presentado DNA Festival Gastronómico 2025, la octava edición del evento gastronómico de referencia en el Mediterráneo, con la participación de Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Vicent Grimalt, presidente de la Fundación DNA, Ciudad Creativa de la Gastronomía y alcalde de DNA, Quique da Costa, chef tres estrellas Michelin y comisario de DNA Festival, y Paco Roca, ilustrador e historietista. Pues precisamente esta noticia conforma parte de nuestros titulares de portada. Además, otros comenzamos en la página de sucesos, donde la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 46 años, cuidadora de una anciana de 91 en Calp, acusada de supuestamente estafarle más de 30.000 euros mediante extracciones fraudulentas con su tarjeta bancaria. La sospechosa aprovechaba las noches para acudir a cajeros y retirar entre 500 y 800 euros por operación. Fue arrestada en el marco de la operación Confianza Rota y puesta a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares. Jordi Roca, Alberto Chicote, Marcos Morán o Pablo Montoro son algunos de los chefs participantes en la octava edición de DNA Festival Gastronómico 2025, a celebrar el último fin de semana de septiembre en el Paseo de la Marineta Casiana en Denia, con la relación entre la gastronomía y el arte como leitmotiv. Escuchamos al chef tres estrellas Michelin, Quique da Costa, comisario de esta cita gastronómica.
Bueno, yo creo que el vídeo está muy, muy bien hecho, lo transmite el vídeo muy bien. Es la naturaleza que tiene la cocina, ¿no? Y sobre todo la inclusión que tiene la cocina a todos aquellos que tengan algo que contar. Porque ese es el principio del arte, ¿no? La necesidad de contar y la vocación de contar, dependiendo de qué disciplina. Yo me apoyo en los artistas que cultivan, los artistas que van a la mar, los artistas que cocinan. Bueno, pues es la intención y sobre todo un mensaje de inclusión.
La concejala de Comercio de Denia, María José García, ha repasado en Denia FM, Mar Acostumbrados, la situación del sector y los proyectos en marcha. Iniciativas como, por ejemplo, la segunda edición de Barrival para impulsar el comercio de proximidad, además de próximas citas como la Feria del Stock, el Mercat de Nadal y la Nit de la Jump. Finalmente, ha animado a la ciudadanía a apostar por las tiendas de siempre y el trato cercano que ofrecen. La Fundación Denia Ciutat Creativa impulsa el proyecto Denia Ciutat del Pensament 2025, un programa que une cultura, ciencia y arte para fomentar el diálogo y la sostenibilidad. El ciclo arranca el 20 de septiembre con la Feria Terra y Mar, dedicada a acercar la agricultura y la pesca a la ciudadanía. El evento contará con una veintena de puestos de expositores, talleres participativos y ponencias sobre educación ambiental, historia local y cambio climático. Y el Ayuntamiento de Calp ha explicado la situación generada por la acumulación de posidonia en las playas tras el último temporal. El concejal de Medio Ambiente, Pedro Moll, recuerda que actualmente la retirada de estos restos está sujeta a autorización de la Dirección Territorial, lo que retrasa los trabajos de limpieza. El consistorio solicitó el 7 de agosto trasladar la posidonia de la fosa al Borumbot para regenerar esa zona, pero todavía no ha llegado la autorización pertinente. Y vamos con algunos titulares también de los deportes, porque mal comienzo liguero para el Javia y el Calpe, que perdieron sus enfrentamientos. El equipo de Iborra tuvo un nefasto comienzo y perdió finalmente por 3-1 en Elda, mientras que los calpinos perdieron en casa por 1-2 ante el Redován. Por otro lado, victoria y liderato para el Club Deportivo Denia en la primera regional, tras ganar en su visita a Simat por 0-3, mientras que también venció el Teulada Almurada por 1-0 y el Pego solo pudo empatar en el campo dels Valls dels Alcalans.
¿Cansado de que tu internet no llegue a toda la casa?
En Hola Wi-Fi somos expertos en cobertura total. Además, cableamos tus dispositivos más importantes e instalamos los routers necesarios para que Internet vuele en cada rincón. Y lo más importante, no pagas ni firmas nada hasta que todo esté instalado y lo compruebas tú mismo. Infórmate en el 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, velocidades de fibra, vivas donde vivas. 635
Y tal y como habíamos anunciado ya esta mañana, recibimos en nuestro informativo comarcal al alcalde de Pego, Enrique Moll. Moll, bona vesprada, buenas tardes.
Molt bona vesprada.
Bueno, com ha anat l'estiu?
Molt bé, molt tranquil. I més, avui vinc d'una setmaneta de vacances, o sigui, aquesta la setmana passada està molt relaxat i he vingut en les piles carregades, no?
Però això anava a dir, fresquet, fresquet, tornes, no?
Per almenys aquesta és la intenció.
I què tal la volta al col·le? En Pego, com ha anat? Què saps?
Molt bé, el que passa que mira, pues, tinc regidors, estic ara en Turquia, en les escoles de fons de Next Generation, en unes sinergies de treball que tenim en ajuntaments europeus. Este fin de setmana també tinc uns altres regidors en Croàcia. Per tant, en setembre ja torna a la vida normal del treball dels polítics, no?
Pegolins pel món, o regidors pegolins pel món, no? Podrien dir, a lo millor, no sé, podrien fer un programeta o algo, no?
Per lo menos sentant les bases d'un treball que creiem que vam sentar fa 5 o 6 anys i que ens ha anat bé al municipi a l'hora de replegar fons europeus i d'aconseguir projectes que d'altra manera pues, no es podrien aconseguir, no?
Uh-huh. Parlem de projectes, si et pareix, Enrique, perquè alguns s'han aconseguit, s'han assolit, com per exemple, si parlem d'infraestructures viàries, aquesta eixida directa des de la AP7 cap a Pego, què ha suposat per al municipi? Perquè això era una reclamació des de fa anys.
Sí, encara que hi ha molta gent que es queixa de que no està tot lo ben fet que està, hi ha molta gent que no sap que una autopista no té que tindre una connexió a una nacional i entonces és complicat que Pego pugui tindre aquest tipus de connexions. La veritat és que ens obri un ventall de possibilitats a l'hora de que tenim la intenció de fer un nou polígono en una ubicació propera a esta eixida i hi ha hagut empreses interessades en aconseguir terrenys i el projecte va endavant. És un projecte que ja està damunt de la taula i que tenim intenció de l'any que ve dur a terme perquè no hi ha sòl industrial en la nostra població ni en moltes poblacions del nostre alrededor, no?
Mm-hmm. I què podem contar sobre aquest projectet? Que es podem fer algun spoiler?
Sí, realment pues, seran uns 450.000 metres quadrats que es posaran a disposició d'empreses. La intenció és que siguin així com el polígono que té actualment Pego es va dissenyar en el seu moment per a que les empreses que estaven dins de la població ells que eren fora de la població i tingueren més possibilitats de creixement. La intenció que tenim ara en aquest nou projecte és que vinguin empreses grans que les quals necessiten pues, 50, 60, 70, 80.000 metres per a poder fer la seva tasca, no? Empreses, el polígono que tenim actualment encara queden algunes parcel·les perquè puguin estar empreses més menudes, però la intenció és que en el nou polígono puguin vindre empreses que ho gasten com a centres logístics, no?
Uh-huh. Parlant més també d'infraestructures viàries, sempre que ven, sempre et pregunte pel tema d'aquest punt negre, no? Aquest encreuament de l'Hostal Sant Jaume, perquè també és una reivindicació històrica de Pego. Ja trobo que ja no únicament de Pego, no? De Pego, de la comarca i també de la veïna comarca de la Safor, pels accidents que han ocorregut ahir. Què sabem d'aquest projecte?
Pues mira, vaig estar la setmana passada en una xarra en Salvador, que és, en la qual estava Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, estava Diana Morán, la nostra ministra i secretària general del País Valencià, i em van confirmar que s'ha paralitzat aquest projecte. Diana està molt interessada també en aquest projecte i em va confirmar que està paralitzat per culpa de totes les obres que s'han tingut que fer en la Dana en València. Entonces, l'empresa adjudicatària d'esta empresa pues, ha tingut que desplaçar tot el seu material a tirar a l'urgència, però m'ho han dit que si no a final d'any, a principis d'any, van començar les obres.
I parlem d'altres projectes, aquests dins del propi municipi, si et pareix, Enrique, per parlar del tema del teatre municipal. Com està?
Pues mira, es va fer una pluja d'idees, es van presentar 72 estudis arquitectònics, van presentar les seus ofertes, d'aixes 72 un tribunal d'experts composats per acadèmics de la Universitat d'Alacant com de València, es van quedar en 5 projectes, i la nostra sorpresa és que quan anàvem a fer-ho exposició pública perquè la gent de la població triara quin de 5 projectes que els tècnics havien triat que eren els millors, una empresa ha impugnat i estem esperant que el TARC resolga aquesta impugnació per a poder continuar el procediment. En els pressupostos d'enguany estan els diners posats per a la confecció del projecte, i la idea era l'any que ve fer un préstec per a poder construir-lo, però tot això està retrasant el que és el projecte, i en quan pugui ser, a la màxima celeritat anem a fer-ho. Hem buscat una solució que possiblement antes de Nadal ja la tinguem en funcionament. És una solució d'habilitar l'antic poliesportiu que n'hi ha en l'espai veïnal, en l'antic institut de Pego. Demà venen els tècnics a veure de quina manera es pot insonoritzar, perquè la veritat és que vam estar intentant fer proves i allò té un eco que és impossible que una obra de teatre o un concert de música es pugui dur a terme, però anem a fer una actuació, també està posat en els pressupostos, no s'ha fet antes perquè els pressupostos que veníem arrastrant-los del 23 i els del 25 s'han aprovat ara en el mes de juliol. Entonces, en el moment en què han entrat en vigor, amb les coses també anellar-nos, el projecte ja el teníem fet, és posar els mitjans i per a poder fer un punt, no un teatre, sinó un punt on es puguen fer presentacions falleres, on es puguen fer algunes obres de teatre en una cabuda més menuda que pugui tindre l'anterior teatre, però per a donar un servici a la població. No?
Has parlat d'aquests pressupostos que este any sí que s'han aprovat, van comptar amb l'abstenció del Partit Popular, si no recorde malament. Com es va gestionar aquests pressupostos també amb la resta, no? de grups municipals amb Compromís i amb el Partit Popular? Com van anar aquestes negociacions? Yes. Perquè, bueno, com diguem, el Partit Popular es va abstindre.
Sempre mos havien criticat, diguem-nos, que no comptàvem en l'oposició per a fer els pressupostos, estàvem en minoria. I cal dir que jo, és la quarta legislatura que estic d'alcalde i sempre he estat en minoria, no? No hem pactat en Compromís, ni hem pactat en el Partit Popular, i hem governat en minoria. I sempre dic que l'única diferència entre pactar en un altre partit és que t'has de plegar a les exigències que té aquest partit. Mentre que estar governant en minoria, el que tens que fer és treballar perquè les propostes que tu vols convencent a l'altre partit. Llavors el Partit Popular ens va posar 33 propostes damunt de la taula per a aprovar-nos els pressupostos, dels quals en vam acceptar 28, i Compromís ens va posar 14 propostes damunt de la taula, de les quals en vam acceptar 10, crec que era. Més o menys la proporció era en aquest sentit. El Partit Popular ens va dir que com no havíem acceptat totes les propostes, anem a tindre's, i Compromís ens va dir que com no havíem acceptat totes les propostes d'ells, anaven a votar en contra. Com en l'abstenció teníem prou, doncs, la veritat és que de les 50 propostes que ens havia presentat l'oposició, en vam acceptar 40 o 42. Entonces, no crec que això no és treballar en consens en l'oposició, sempre hi ha línies negres les quals nosaltres no les podem acceptar, i per això tenim que defendre els nostres votants i la gent que està darrere nosaltres, però nosaltres estem oberts a negociar tant a un costat com a l'altre, no tenim ningú problema.
Mm-hmm. Entre aquests punts trobaria lo de Pego Golf?
No, és una de les línies negres, o línies roges, conforme que tenen. Nosaltres no estem ni a favor ni en contra del camp de golf. No estem ni a favor ni en contra del camp de golf. Tots els projectes urbanístics que estan en el nostre poble venen de finals dels 90 i principis de 2000. I cal dir que jo estic així des de 2011. O sigui, tots són projectes heretats en els permisos, en les actualitzacions, en tot el que vulguis que s'han fet en el seu moment. El tema de Caldegolf és un projecte que està ahí, i que si la gent urbanitzador decidís dur-la endavant, nosaltres no podem dir res. El que no podem fer és revertir a Rústica un projecte que està en el planejament i que ens passa com li ha passat a l'Ajuntament de Benidorm, que ara té que pagar 330 milions per una requalificació dels terrenys. Si tu has comprat antes de que estiguera el projecte aprovat, has especulat. Però si l'has comprat després, has invertit. I el lucro cessante de tota aquesta inversió, qui l'ha de pagar? L'Ajuntament de Pego, no? O sigui, si la gent està convençuda de que és ruïn, pues no passa res. Han tingut temps a governar, han estat governant i no han descalificat des de la Generalitat ni des del mateix Ajuntament. Cal dir que és un projecte que va aprovar en el seu dia el Partit Popular, Compromís i el Partit Socialista. O sigui, no el va aprovar un alien. O sigui, el projecte del camp de golf el van aprovar els tres partits que estaven governant entonces en la població de Pego. Entonces, el projecte és un projecte heretat. Si es durà a terme, pues es durà a terme. Una altra cosa és Penyarroja, que hi ha un munt de gent que confundís el camp de golf amb Penyarroja. Mm-hmm. Penyarroja és un projecte en el qual s'han fet 11 certificacions, on els propietaris dels terrenys, a part de la gent, el màxim propietari, que té el 51%, el 49% del resta del territori és de gent de Pego, que ha pagat entre 20 i 30 mil euros per tindre una parcel·la i que actualment encara no té una parcel·la i encara no té requalificat ni per a poder comprar ni per a poder construir. I damunt estan les infraestructures, carreteres i tot fet. O sigui, que tornar darrere és impossible. I ahí sí que l'Ajuntament està posant tots els esforços perquè s'acabi l'organització i es comenci a construir-se. En el camp de golf està ahí, ara està en el procés participatiu d'exposició de l'adjudicació de l'agent urbanitzador, encara hi haurà que provar la proposta jurídica econòmica i encara mai tindrà que durar a terme. Pues a lo millor de 20 anys encara no s'han durat a terme. O sigui, encetar un meló que no sabem si va a construir-se demà o després demà, ja portem, través que portem tres legislatures sense posar-nos d'acord el PSOE i Compromís per culpa del camp de golf. Quantes coses haurem pogut fer conjuntament? Quantes coses haurem pogut fer en el nostre poble si no estiguera aquesta línia ahí? Entonces, no té ningú sentit que passem 4 anys més discutint el mateix, 8 anys més discutint el mateix. O sigui, són unes línies roges que nosaltres tampoc hem marcat. Són projectes urbanístics que estan damunt de la taula des de fa molt de temps.
Has començat en aquesta entrevista parlant de la necessitat de sòl industrial. Necessitat n'hi ha a Pego també de sòl per a vivenda de protecció, com a la resta de municipis de la nostra comarca, Enrique?
Sí, el problema és que no tenim sòl públic, perquè en el seu moment algun alcalde es va dedicar a vendre tot el sòl públic o a requalificar-lo d'una altra manera, no? Entonces, Pego actualment no té terreny públic. Esperem que en l'aprofitament de Penyarroja, en el moment en què es tira per davant, tinguem una quantitat de metres ahí on es puga construir, o per mutar en altres parcel·les on es puga construir aquest tipus de vivienda, però sí que hi ha que recalcar que en Pego n'hi ha finques de pisos que perteneixen al Banco Malo, al Saref, o s'han venut a propietaris particulars, en el qual estan les finques i no estan les llicències demanades a l'Ajuntament, el projecte final de l'obra no està presentat a l'Ajuntament, no estan pagant IBI, i són finques que es podrien habilitar si els bancs volgueren en no res, i que es podrien posar al servei de l'Ajuntament per a fer vivendes d'alquiler solidari o en opció de compra, o conforme puguen ser. L'únic terreno que tenia l'Ajuntament públic i es va fer una intervenció farà 8 o 9 anys i estan aquests pisos vivint gent jove que va tindre oportunitat de poder accedir a un tipus de vivienda. El gran problema de la vivienda no és el terreno públic actualment. El gran problema de la vivienda no és que la gent no pugui comprar-se una casa. El gran problema de la vivienda és que tu te'n vas a un banc a demanar un préstamo i antes del donaren el 110% dels diners que el feien falta, i ara el donen un 70 o un 80% dels diners que el fan falta per comprar-te una casa. I qui té 30, 40, 50 o 60 mil euros en el banc per a poder pagar la part que no li posa el banc? no? Apretem els bancs i que financin el 100%, i veureu com molta gent jove que té una nomineta raonable podrà accedir. Però una parella jove que acaba d'iniciar una vida conjunta, com va comprar-se un piso en el qual val 300, 350.000 euros i només li donen el 75 o el 80% del valor d'aquest piso? L'altre 100.000 euros es té, no té 100.000 euros per a poder accedir a comprar-se una vivienda. I a lo millor sí que té una nòmina digna. I si encara estem veient-lo, el meu fill, no cal dir més, si no té el meu apoio o no té l'apoio de la meva dona, no pot optar a comprar-se una casa. És lamentable que gent que té una nòmina, que pot pagar un préstam de 700, 800, 900 euros al mes, o 400 o 500, que poden pagar entre els dos un préstam d'aquesta quantitat, pues que el banc es diga: no, és que vostè necessita 30.000 euros de gastos entre impostos i notaria, i en canvi té que posar 50.000 euros més, que és la diferència entre el que nosaltres li donem. O sigui, una persona paga per comprar-se un piso i ja necessita tindre 80 o 90.000 euros en el banc, i jo en conec a molts poquets, per no dir a quasi ningú, que tinga 80 o 90 mil euros en el banc ara per a poder fer aquest tipus de compres. No?
Mm-hmm. Parlant de les xicotetes actuacions, no? Per, no sé, nomenar-les xicotetes, però que tampoc, no? Parlem d'aquesta política que porteu ja també temps des de l'Ajuntament, de noves zones per a viandants, noves zones verdes, com està? Què tenim en ment pròximament?
Mira, estem treballant conjuntament molt en el centre excursionista de Pego, és un dels grans valedors de la nostra gestió, recuperant sendes, recuperant camins, netejant. Tenim algun conflicte en el parc natural per el tema de la neteja dels camins. Hem notat una espècie d'abandono en aquest estiu d'aquests camins que es netejaven ells. Hem notat una miqueta d'abandono, millor falta per la falta de personal o per el tema de les vacacions o per el que siga, però el que nosaltres estem intentant és que el nostre poble siga el més atractiu per al visitant, i que el que vinga li vulgui tornar. No? Gastronòmicament sabem que en Pego es menja molt bé, ho sabeu tots en la comarca, que en Pego es menja molt bé. Actualment tenim un hotel que acaba d'obrir les portes i en tenim un altre construint-se, que era un dels grans problemes que tenia Pego en el tema d'habitatge hoteler. Estem ampliant la parrilla perquè pugui vindre gent a Pego i pernoctar, i estem treballant també molt en el club ciclista, en el club d'atletisme a l'hora de fer Pego Trail i fer actuacions, que la nostra població siga coneguda a nivell comarcal i a nivell nacional, i ara també en el tema del Next Generation, pues, a nivell internacional, no?
Mm-hmm. Alguna coseta més que Enrique Moll li agradaria per a finalitzar aquesta entrevista? Un projectet que diries: m'agradaria que este any estiguera ja o vore iniciat.
Bueno,
o abans de que acabi la legislatura, va.
Sí que m'agradaria que el que has comentat entre l'Hostal Sant Jaume i el teatre estiguera ja en funcionament. No crec que en funcionament, però sí les obres es començant i menejant-se, i la intenció de que el polígono nou funcione és una de les prioritats que anem a marcar-nos per a intentar que inversions de fora vinguin. Bon, han quedat, per exemple, Acebi, que és una empresa comarcal molt important, acaba d'adquirir 40.000 metres en el polígono antic, que era una de les parcel·les més grans que quedaven, per a fer un centre de producció. Bon, han quedat com empreses com Alehop, pues no ha pogut comprar en Pego per no tindre prou metros. Bon, han quedat com empreses d'esta envergadura no han pogut construir en el nostre poble, i el que anem a facilitar és que grans empreses puguen vindre per a facilitar també l'empleo a la nostra població, no? I que els nostres joves no tinguin que pegar a fugir del nostre poble, i que el poble pues cresca relativament dins de lo que deu. Jo sempre dic el mateix: Pego, per història, per tradició, per lo que siga, hauria de tindre actualment entre 13 i 14 mil habitants. No espera que tinga 30.000, 40.000, 60.000 ni 80.000, però per a mantenir els servicis que tenim sí que necessitem un augment de la població hasta una xifra considerable per a poder mantenir els servicis que nosaltres creem que podem tindre, no? Una guarderia municipal, una residència residència municipal, un servici d'ambulàncies propi, una escoleta municipal, les diners que donem a les associacions, que crec que no hi ha ningú club ni de bàsquet ni de futbol, per exemple, que recebisca les ajudes que donem nosaltres als nostres clubs. O sigui, això té un cost, i això té un cost que paguem els de Pego. I en Pego paguem molt d'impostos. Paguem molt d'impostos, però també tenim un retorn que crec que és correlatiu als diners que paguem. No?
Enrique Moll, alcalde de Pego, moltíssimes gràcies per visitar-nos. Gràcies.
Un plaer, i sempre que vulgueu, sabeu que la meva boca està oberta als vostres micròfons.
Atención, ¿quieres ser policía nacional o guardia civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de policía nacional y 3.118 plazas de guardia civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Ford Auto Christian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
I parlem de gastronomia perquè, como hemos ya venido contando, esta mañana se ha presentado en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana la presentación oficial de la octava edición de Festival Gastronómico 2025, que se va a celebrar el último fin de semana de este mes de septiembre en Denia y que reunirá a chefs, restauradores, productores, críticos y aficionados para celebrar la cocina mediterránea como una de las bellas artes. El acto ha contado con la participación de Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Vicent Grimal, presidente de la Fundación Denia, Ciutat Creativa de la Gastronomía y alcalde dianense, y también, como no, con el chef Tres Estrellas Michelin y comisario de Denia, Quique da Costa, y también con Paco Roca, ilustrador e historietista, ya que este año el leitmotiv es la gastronomía y el arte. Entre los anuncios dejados por da Costa, el popular y mediático chef Alberto Chicote se suma a la extensa nómina de prestigiosos cocineros que van a participar este año.
Está Montoro, está Luis Valls, están los chicos de Tula, Clara, está Carol de mi restaurante dando ponencia, también talleres, o sea, a todos les hago bajar al barro, algunos se escaquea, pero bajan a hacer talleres más de enseñar a cortar un pescado o de simplemente talleres para niños, evidentemente, intentamos de alguna manera haciendo concas y cosas de ese tipo, donde de alguna manera también representa un poco ese lenguaje familiar que de las misiones que tienen de sensibilizar. Pero sí, Alberto estará con nosotros desde un día antes, seguramente, y cuando le va a pasar lo que a todos, que va a tener una agenda terrorífica, se va a tener que marchar, pero luego a lo mejor pierde el avión, que suele pasarles, siempre les suele. Alguien pierde el tren, pierde el avión o cosas de ese tipo. Jordi, Amauri, Montoro, Luis Valls, Carolina, Clara, así me viene a la cabeza, Marcos Morán de Casa Gerardo, que es un restaurante con 150 años y él es creo que la cuarta generación.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Y un apunte también antes de despedirnos, porque el Ayuntamiento de Calp ha explicado la situación generada por la acumulación de posidonia en las playas tras el último temporal. El concejal de Medio Ambiente, Pedro Moll, recuerda que actualmente la retirada de estos restos está sujeta a autorización de la Dirección Territorial, lo que retrasa los trabajos de limpieza. El consistorio ya solicitó el pasado 7 de agosto trasladar la posidonia de la fosa al Borumbot para regenerar esa zona, pero la autorización todavía no ha llegado. Y así ponemos el punto y final a este informativo en su edición de lunes 15 de septiembre. Recuerden que más información local y comarcal la tendrán a partir de las 4 de la tarde con